Bon dia. La Garrotxa i el Ripollès necessitaran sistemes de reg en poc temps si els períodes de sequera s'allarguen tant.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
Els que tenen bestiar, que tenen vaques de llet o de muntanya o que sigui, el farratge es posarà a preu del núvols, perquè no, bueno, és que no hi ha res en lloc. I vull dir, això sí que es posarà a preus molt, molt i molt alts, i al final, vull dir, no sé com acabarà.
És un dels pagesos afectats per aquesta situació, Carles Ferrés, en declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. És la gran preocupació del sector i és màxima. D'aquest moment, a Unió de Pagesos, sobre el terreny, els agricultors expliquen que la Garrotxa, per ara, està salvant els sembrats, sobretot si es compara amb altres zones de Catalunya. Matisen, però, que les collites cada vegada són més petites. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes, però abans repassem la resta d'actualitat que ens deixa aquest dijous 20 d'abril de 2023. I ho fem, com sempre, en titulars.
El dia en 4 minuts.
En la mateixa línia, la colza es va convertint en el principal motor econòmic dels sembrats d'hivern per a molts pagesos de la comarca. Aquesta planta groga, present en la majoria de camps aquesta primavera, aporta més rendiment en collites i en diners respecte, per exemple, al blat de moro. En política, Pep Berga presenta la seva llista per a les eleccions municipals d'Olot. L'acompanya bona part de l'equip de govern actual, però hi ha dues cares noves, Neus Domènech, relacionada amb l'àmbit sanitari, i Vanessa Catalán, lligada a les entitats socials. Hisenda ja ha donat el tret de sortir de la campanya de la renda de l'exercici 2022. No hi ha grans novetats ni canvis en la declaració que cal fer enguany, però sí petites modificacions. 12 murals formen part de la ruta d'art urbà que es pot veure a les Planes d'Hostoles. Segons l'alcalde Eduard Llorà, l'objectiu d'aquesta iniciativa és fer el poble més confortable i bonic. S'acosta Sant Jordi, també parlarem de llibres, perquè la periodista Neus Assín publica el seu primer llibre, que agrupa tots els articles que ha escrit a la revista La Comarca. Es titula Apreciada Marlène i és un seguit de diàlegs que volen aprofundir en la condició humana. I parlarem també de poesia, perquè l'amor serà el tema central del recital de poesia d'aquest dissabte, organitzat pels Amics de les Lletres Garrotxines. Mestre d'Amor serà la segona mostra de poesia de l'entitat aquesta primavera. En esports, l'hoquei Olot abaixa el taló de la temporada a casa. Els olotins reben el Barça Atlètic en el darrer partit que jugaran a la Josep Jou aquest curs 2022-2023. Dels 10 partits jugats a casa, només n'han perdut un i va ser a la segona jornada de Lliga. I la psicologia esportiva cada vegada és més present a la Garrotxa. La Georgina Sagristà és una de les poques psicòlogues esportives de la comarca. L'Olotina destaca que el repte més immediat que té aquesta disciplina és consolidar-se, tot i que assegura que està ben reconeguda a la comarca.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat més enllà dels volcans. La reforma del només sí a sí s'aprova aquest mateix dijous amb els vots de PSOE i Partit Popular, però sense Podem. Després de mesos de negociacions, la votació de la llei arriba al Congrés amb divisió al govern i al bloc de la investidura. Detingut per entrar al túnel de Sants i obligar a aturar l'AVE entre Barcelona i Figueres, els Mossos d'Esquadra s'han traslladat aquest dijous al matí a Sants per retirar la persona del túnel. Investigadors catalans entre els pagats per l'Aràbia Saudita per fer trampa als rànquings. Les investigacions que signen apareixen com elaborades en universitats de l'Aràbia Saudita, malgrat que els investigadors continuen treballant i cobrant a Catalunya. Pluja en lloc de neu a Groenlàndia, la pàgina internacional, un fet que està provocant que els últims 8 anys siguin els més càlids de la història. Les emissions rècord de gasos d'efecte hivernacle no auguren un futur immediat que aconsegueixi mitigar l'escalfament planetari, segons l'últim informe Copernicus. Almenys 85 morts al Iemen en una allau humana quan repartien ajuda humanitària. El govern Houthi, que controla la capital del país, se n'ha responsabilitzat als organitzadors del repartiment i indirectament també l'Aràbia Saudita i els seus aliats. I un torneig infantil per matar gats salvatges provoca indignació a Nova Zelanda. Una polèmica competició per a menors de 14 anys donava un premi de $250 per al participant que matés més gats salvatges.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el temps ens pot donar una mica de pluja durant la tarda. Ahir no va ploure, màximes de 21-22, tant a Olot com a Vic, mínimes de 3 graus, els dos indrets. A Ribes de Freser van baixar 0 graus i avui la temperatura una miqueta més alta, és a dir, mínimes de 4-5 graus a la Garrotxa i Osona, i el Ripollès poden baixar cap a 2-3-4 graus, a la Cerdanya també, prop de 0, i a la costa al voltant de 8-10 graus, una temperatura una mica més alta. També de dia notarem que puja la temperatura, amb un matí, migdia de sol, poques novetats aparentment, però cap a les 3-4 de la tarda aniran creixent nuvolades i especialment a partir de les 5-6-7 de la tarda poden descarregar xàfecs i tempestes. Apunten cap a Garrotxa, Ripollès i Osona. Aquests serien els indrets, les tres comarques més afectades per aquestes pluges, que poden deixar de 5 a 20 litres per metre quadrat, alguna tamborinada intensa i, a més, amb calamar-se. No descartem que algun ruixat caigui amb molta intensitat, una situació pràcticament d'estiu. Tindrem màximes al voltant de 24-25 graus. A la resta, a l'interior del prelitoral, alguna gotellada, algun xàfec pot caure cap a la Selva, Gironès, Pla de l'Estany, però bé, el plat fort aniria, sobretot, insistim, cap a Osona, Garrotxa i Ripollès. Cota de neu alta, 2.500 metres. Demà un dia de sol, a la tarda 4 nuvolades, poca cosa, descans pel que fa a la pluja, i la propera tongada de pluges la podríem tenir dissabte a la tarda, arribaria un front de ruixats i tempestes.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dijous 20 d'abril de 2023 parlant de la sequera, perquè la Garrotxa o Ripollès necessitaran sistemes de reg en poc temps si els períodes de sequera s'allarguen tant. És la màxima preocupació d'aquest moment a Unió de Pagesos. Sobre el terreny, els agricultors expliquen que la Garrotxa per ara està salvant el sembrat, sobretot si es compara amb altres zones de Catalunya. Matisen, però, que les collites cada vegada són més petites. Ens porta més detalls en Gerard Puigdemont.
Tot i que la Garrotxa no és ni de bon tros de les comarques de Catalunya que estan patint més els efectes de la sequera, el cert és que enguany els pagesos de la comarca miren més al cel que mai, esperant unes pluges que els ajudi a salvar les collites. Ho explica un pagès de la Vall d'en Bas, en Carles Ferrés.
Pues que tenen bestiar, que tenen vaques de llet o de muntanya o el que sigui, el farratge es posarà a preu del núvols, perquè no, bueno, és que no hi ha res enlloc, i vull dir, això sí que es posarà a preus molt, molt i molt alts, i al final, vull dir, no sé com acabarà, vull dir, perquè no, jo no veig que hi hagi menjar per tant de bestiar per alimentar tot aquest bestiar que hi ha així en farratges, vull dir, que està quasi tot perdut ja. I si tardés gaire a ploure, problemes hasta amb l'aigua podem tenir.
De fet, els pagesos expliquen que per salvar les collites d'enguany és clau que plogui en les properes setmanes, especialment en els propers 15 dies. Des d'Unió de Pagesos destaquen la importància que des de les administracions pensin en polítiques per fer front a episodis marcats de sequera com el que estem vivint. Ho explica el responsable d'Unió de Pagesos a les comarques de Girona, Narcís Poc.
Probablement el que necessitarem arreu de tot el país, doncs, és una política de regadius important, o sigui, de millorar les xarxes i les infraestructures de reg que tenim tots. A les zones allà on no era habitual regar, com és la comarca de la Garrotxa o el Ripollès, doncs, que es podia arribar a fer un blat de moro a la vall de Bianya o a la vall d'en Bas, sense tenir necessitat de grans infraestructures de regadius o regant molt poc amb dispersió, doncs ens haurem de plantejar, doncs, que de cares a un futur no gaire llunyà, doncs haurem de fer una gestió molt acurada de l'aigua, però haurem de poder regar les finques perquè haurem de poder garantir també les collites, perquè al final, si no, ens hi juguem una qüestió de sobirania alimentària, de més pèrdua de sòl agrícola, en conseqüència més bosc.
Els pagesos també avisen que potser faran falta ajudes econòmiques directes en un sector que ja de per si està perjudicat per la falta de relleu generacional.
poden quedar moltes famílies arruïnades, vull dir, si no hi ha cap mesura allò que el govern hi posi alguna, o que faci alguna ajuda o alguna cosa, perquè ja porten 2 anys molt dolents, vull dir, no crec que puguin aguantar un altre any així,
Com no podia ser d'altra manera, la sequera també afectarà a la butxaca dels consumidors, ja que els productes d'alimentació previsiblement s'aniran encarint.
I a la mateixa línia, la colza es va convertint en el principal motor econòmic dels sembrats d'hivern per a molts pagesos de la comarca. Aquesta planta groga, present a la majoria de camps aquesta primavera, aporta més rendiment en collites i en diners respecte, per exemple, al blat de moro. Un dels factors favorables pels productors és que la colza és més oferta i necessita menys aigua per viure. Els pagesos asseguren que ha vingut per quedar-se.
Carles és un pagès de la Pinya i ens explica que al voltant del 50% del conreu que fa actualment és de colza. Anteriorment, en alguns camps que té i d'altres explotacions que gestiona, hi abundava blat de moro, però aquests últims cada cop són menys visibles per la necessitat d'aigua que tenen per viure. Tot el contrari que la colza. En parla ell mateix.
Ens ha salvat molt, ha set la colza. Vull dir que és un cultiu que s'adapta molt bé aquí a la Garrotxa i en produccions, vull dir, si es fa tot bé i l'any acompanya bé, vull dir, és una de les plantes més rentables que hi ha actualment,
I tan bo és el rendiment econòmic que la colza dona el doble de diners per quilo respecte al conreu de cereal. La colza se sembra al setembre, recull entre juny i juliol i es sol utilitzar tant per alimentació humana com per fer biodiesel. El crostó es fa servir per fer pinso pels animals. També en parla el responsable d'Unió de Pagesos, Narcís Poch.
S'ha optat molt per aquest tipus, pel cultiu de la colza, perquè encaixa molt bé dintre de les rotacions. La reforma de la PAC ens demana que s'han de fer rotacions de cultiu, no podem fer un cultiu darrere d'un altre, sempre allà mateix. Encaixa molt bé, és un producte que té un valor econòmic elevat, o sigui, per tant, està buscat al mercat, sobretot es va disparar de preu l'any passat amb el tema de la guerra d'Ucraïna. Deixa la terra en molt bones condicions, és un conreu millorant, perquè és una lleguminosa, a més capta CO2 en gran quantitat, no és una planta que sigui generalment extractiva i ho veurem contínuament. Jo crec que es continuarà fent colza al llarg dels anys. Per què? Perquè funciona.
La colza és objecte de fotografia per a molts curiosos, però també una font d'ingressos important per a molts pagesos. Els pagesos, però, també remarquen que es gaudeixi d'ella contemplant-la i no trepitjant-la per no fer-la malbé.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació AA+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
A la pàgina de eleccions municipals del 28 de maig, Pep Berga presenta la seva llista per a les eleccions municipals d'Olot. L'acompanya bona part de l'equip de govern actual, però hi ha dues cares noves, Neus Domènech, relacionada a l'àmbit sanitari, i Vanessa Catalán, lligada a les entitats socials. A l'acte de presentació, el candidat de Junts ha traçat les línies de futur a les que s'enfronta la ciutat, com el canvi climàtic, el manteniment dels serveis bàsics d'atenció a les persones o els serveis urbans, informa Pere Obac.
Pep Berga ha recordat que aquest mandat ha estat fortament marcat per la pandèmia i que això ha aturat moltes iniciatives. En aquest sentit, diu que es presenta per acabar de consolidar el seu projecte per Olot. El projecte de Pep Berga compta amb 3 grans branques. La ciutat dels serveis bàsics d'atenció a les persones i els serveis urbans. La segona la defineix com la ciutat pròspera amb un alt índex d'ocupació que alhora mantingui salaris dignes i un teixit econòmic divers. I per acabar, la ciutat per viure, aquella que, segons Berga, es construeix millorant les instal·lacions esportives, els equipaments culturals o els parcs infantils. En l'acte de presentació celebrat aquest dimecres al Torín, no ha detallat el seu programa, però sí que ha avançat els reptes que, segons ell, haurà d'afrontar la ciutat en els pròxims anys.
Ja no en un termini curt de 4 anys, sinó a més llarg termini, reptes com la mitigació del canvi climàtic, com la incorporació de les tecnologies, com la gestió de la diversitat, com quin model econòmic haurà de tenir aquesta ciutat i aquesta comarca els propers anys. En definitiva, són objectius, són reptes que envolten totes aquelles accions que s'acaben promovent des de l'Ajuntament.
La llista de Junts a Olot està formada majoritàriament per l'actual equip de govern, però incorpora 2 cares noves. Neus Domènech, infermera i responsable d'innovació de l'Hospital d'Olot i comarcal de la Garrotxa, i Vanessa Catalán, presidenta del TEA Garrotxa. Segons Berga, la seva llista combina experiència política amb noves mirades.
Parlar dels càrrecs exactament, les regidories que portaran, encara és una mica aviat, hem de veure quin és el resultat, hem de veure quina confiança ens acaba donant la ciutat d'Olot i a partir d'aquí doncs, serà molt més fàcil acabar distribuint, tot i que és evident que hi ha regidories que continuaran sent portades per aquelles persones que ja han adquirit una experiència durant 4 anys.
Pep Berga ha anunciat que en les pròximes setmanes faran una bustiada per tota la ciutat per fer arribar a tothom el seu programa electoral.
Més temes. Hisenda ja ha donat el tret de sortida de la campanya de la renda de l'exercici 2022. No hi ha grans novetats ni canvis en la declaració que cal fer enguany, però sí petites modificacions, que és important que el contribuent tingui en compte per no veure's afectat negativament. Ens dona més detalls en Guido Senguerotti.
Comença la campanya de la renda, el moment clau de l'any a nivell fiscal on els contribuents han de passar comptes amb Hisenda. Des del gremi dels gestors administratius remarquen la importància de ser coneixedor, en primer lloc, de si hi ha obligació de fer la declaració. Ho explica l'economista i advocat David Bertrina.
Si tu cobres menys de 14.000 euros, no has de fer la renta. Si tu cobres més de 22.000 euros, has de fer la renta. Però si et trobes en la franja entre 14 i 22, hi ha tot una casuística realment complexa que pot obligar a fer la declaració de renta a molta gent que no n'és conscient.
Entre els casos hi ha tenir dos pagadors, haver canviat d'empresa, haver vengut accions, criptomonedes, tenir una segona vivenda, entre altres. Una de les principals novetats i amb caràcter retroactiu és la recuperació del dret a 1.200 euros anuals o 100 mensuals per mares treballadores amb fills menors de 3 anys.
L'ajuda venia lligada a la necessitat de ser mares treballadores. Aleshores, per culpa dels ERTOs, que moltes d'elles es van veure incorporades a ERTOs, o amb cessament d'activitat, que això són mares autònomes, o amb mares fixes, treballadores fixes discontinues, per desgràcia, com que la llei establia aquesta obligatorietat d'estat alta, van deixar de cobrar aquests 100 euros, amb la qual cosa van tenir una pèrdua efectiva. Doncs han de saber que aquest 2022 podran arreglar aquesta situació. Tots aquests cèntims que van deixar de cobrar perquè estaven a ERTO, amb aquesta situació especial, ara s'ha reconduït i se'ls hi reconeix el dret.
També es veu beneficiat el sector agrícola i ramader, on s'aplicaran bonificacions a causa de l'augment dels preus del gasoil o dels fertilitzants.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. Les càrnies gironines han crescut un 26% en exportacions durant el mes de febrer i capitanegen el comerç exterior a la demarcació. En concret, han fet vendes a l'estranger per valor de més de 170 milions d'euros. La bona marxa del clúster, predominant en l'agroalimentari, fa que de retruc tot aquest sector continuï impulsant-se i tanqui el mes fregant el 30% d'increment en exportacions. La situació, però, no es trasllada a les químiques, la segona indústria en importància a l'exterior. Les seves empreses, dins les quals hi ha les farmacèutiques, no remunten i tanquen el mes a la baixa, amb una caiguda del 22% en vendes a l'estranger. De mitjana, les exportacions gironines han crescut un 6,6% al febrer, situant-se a més dels 630 milions d'euros. La delegació del govern a Girona ha engegat un pla per impulsar l'ús social del català entre els seus treballadors. L'objectiu és sensibilitzar tot el personal, millorar el seu nivell lingüístic i motivar-los a ser agents per augmentar l'ús social de la llengua, destaca la delegació. El projecte, de fet, és un dels 20 objectius per a Girona que es va fixar la delegada l'Anya Caignigarel, que diu que és un projecte modest però ambiciós que vol implicar activament els servidors públics. I l'Audiència de Girona ha absolt l'acusat que s'enfrontava 10 anys de presó per abusar sexualment de la fillastra entre el novembre del 2020 i l'abril del 2021, quan compartien domicili a Palamós. La sentència de la secció tercera conclou que la declaració de la víctima no supera el test de credibilitat perquè no hi ha proves que l'avalin. De fet, segons el tribunal, hi ha declaracions de testimonis que fan tot el contrari, rebatre per complet el relat de la noia. L'Audiència resol que no ha quedat provat que al llarg de diverses nits el processat anés a l'habitació on dormia la víctima de 18 anys amb la seva germana i, aprofitant que dormia, li fes tocaments o li introduís el penis a la boca. Tornem a casa nostra, a la Garrotxa, obrint bloc cultural perquè 12 murals formen part de la ruta d'art urbà que es pot veure a les Planes d'Hostoles. Segons l'alcalde Eduard Llorà, l'objectiu d'aquesta iniciativa és fer el poble més confortable i bonic tant per la gent que hi viu com pels visitants. És per això que des de l'Ajuntament en volen fer més.
A principis de l'any 2020, tres joves artistes de les Planes d'Hostoles van pintar tres murals al municipi. L'Elisa Capdevila va pintar una fotografia del segle passat on sortien cosidores del poble. L'Eslim Safon il·lustrava dues generacions que es comuniquen a través del mòbil i Jofre Oliveres va presentar un niu dins una gàbia i un pardal qui s'hi dirigia. Des de llavors, nou artistes més han pintat murals a les Planes. L'alcalde del municipi, Eduard Llorà, no contempla que la ruta d'art urbà s'hagi d'acabar amb aquesta dotzena de murals.
Tenim en carretera un parell d'actuacions més, alguna vinculada amb l'escola municipal, que s'està acabant de lligar, però en tot cas, els pròxims mesos els podrem anar anunciant.
L'objectiu de la ruta d'art urbà de les Planes d'Hostoles és fer el poble més reconfortant. Per aquest motiu són els propis veïns i veïnes els que proposen els espais i les temàtiques. Llorà afirma que aquests murals atrauen a la gent i són un reclam turístic, a banda de ser una oportunitat per donar a conèixer els artistes que els pinten.
Nosaltres el que busquem, doncs, això són artistes de renom, artistes de vegades que també són locals i que es coneixen molt a fora, perquè de vegades aquí no els acabem de descobrir, i els donem també aquesta oportunitat de posar part de la seva obra en els carrers de casa nostra. Jo crec que ho aconseguim i realment en aquest moment tenim una ruta amb artistes molt, molt importants i amb algun dels murals, doncs, molt atractius.
Al tractar-se de processos participatius, molts d'aquests murals que formen la ruta d'art urbà de les Planes d'Hostoles són finançats tant per la Generalitat com per la Diputació de Girona.
Diumenge celebrem Sant Jordi, una de les dates assenyalades al calendari català i més boniques de l'any, on l'amor, els llibres i la literatura en són els protagonistes. Precisament, l'amor i la poesia s'uniran al recital de poesia d'aquest dissabte, organitzat pels Amics de les Lletres Garrotxines. Mestre d'Amor serà la segona mostra de poesia de l'entitat aquesta primavera. És un certamen en format lliure i obert als socis de l'entitat, a diferència del Festival del Març, en què s'obren els micròfons a tothom. El festival es farà a l'àmbit Espai d'Art.
Ràdio Lot, ara i sempre, som informació.
La poesia serà protagonista també aquest cap de setmana. Les roses i els llibres acaparen els carrers de la comarca durant la celebració de Sant Jordi. Considerat l'art per excel·lència, la poesia segueix cridant l'atenció a moltes persones com els Amics de les Lletres Garrotxines. Durant cada primavera organitzen dos festivals, un coincidint amb el Dia Mundial de la Poesia el 21 de març i l'altre per Sant Jordi. En aquest cas, la temàtica d'enguany serà l'amor, en honor al recull de poemes de Joan Salvat Papasseit, Mestre d'Amor, un festival que, segons la presidenta dels Amics de les Lletres Garrotxines, Xines, Maria Dolors Figueres, també va acompanyada de música.
Gairebé tots els recitals que fem una part, doncs, de poesia, fins i tot una part de narració, i a més hi ha algú que ens acompanya amb música. En aquest recital en concret hi haurà la Laura Plasencia, que cantarà i tocarà.
La poesia segueix tenint adeptes a la Garrotxa, un interès que s'ha vist en els darrers anys en diferents festivals que han comptat amb gran presència tant de públic com de participants. Tot i així, el vicepresident de l'entitat, Josep Caselles, diu que qui sap fer poesia sap transmetre el que vol dir.
La poesia és l'essència per comentaris que et fa la majoria del públic, doncs és una lectura una mica difícil, implica moltes vegades consultar el diccionari, això fa mandra. No obstant, és l'essència de la literatura. En poesia, qui sap fer poesia i té criteri, sap expressar, en poques paraules diu molt.
La 86a edició del Festival de Poesia dels Amics de les Lletres Garrotxines se celebrarà aquest dissabte 22 d'abril a les 7 de la tarda a l'àmbit Espai d'Art. Abans dels esports, parlem de la periodista Neus Assín, que publica el seu primer llibre que agrupa tots els articles que ha escrit a la comarca. Es titula Precia de Marlène i és un seguit de diàlegs que volen aprofundir en la condició humana. L'obra literària també posa èmfasi en la importància d'escriure cartes a mà, un estil que ha anat desapareixent amb el temps, informa Natàlia Moreno.
Fa anys, la periodista garrotxina Neus Assín va començar a escriure articles a la comarca. Un dia, per casualitat, amb un dels seus escrits va decidir fer un format carta. Aquest nou estil va agradar als lectors i com que ella també sentia gust amb aquest format, ha seguit fins a dia d'avui. Després de molts articles, la periodista Neus Assín ha publicat el seu primer llibre, anomenat Apreciar de Marlène. Aquest és un recull de tots els articles que han necessitat diverses modificacions, sobretot per posar en context els dos protagonistes, la Marlène i en Martin. La novel·la tracta sobre la psicologia i busca endinsar-se més sobre la condició humana. Ens parla l'autora d'Estimada Marlène, Neus Assín.
La meva passió de tota la vida, a banda de la meva feina com a periodista, és la psicologia, no? Que també he estudiat i també m'he format, però no he exercit com a tal, no? Però ha sigut sempre la meva passió. Llavors, clar, aquí surt aquesta part meva, no? I d'aquí ve la teva pregunta, perquè és evident que hi ha, potser el públic més en general em coneix per la meva faceta més periodística i no per aquesta altra, que sí que apareix en aquest llibre, i que és la Marlène.
La primera novel·la de Neus Assín fa que d'alguna manera la gent se senti identificat o identificada amb alguns dels dos protagonistes. Tot i no ser una novel·la tal i com la coneixem, és una història entre dos amics que s'envien cartes escrites a mà. Per un costat hi ha la Marlène, que intenta fer reflexions més profundes i emocionals i que dona consells constantment al seu amic, en Martin. Aquest és un home que li passen coses del dia a dia i que té molta dificultat per posar-se en la situació dels altres. L'autora també vol donar molt de valor a l'escriptura de cartes, un estil de comunicar-se que s'ha perdut i que, segons ella, és una qüestió purament terapèutica.
Reps, no? Una carta escrita a mà, té un valor perquè algú ha estat dedicant, no?, una estona a escriure de forma manual i, per tant, requereix estar-s'hi més, perquè quan tu escrius una carta a mà i l'escrius, no la fas amb llapis, i la fas doncs, amb bolígraf o amb el que vulguis, o amb ploma o amb tinta, has de pensar més el que escrius, perquè no borres. Quan tu a l'ordinador et poses a escriure, estem tots molt tips d'escriure, escriure, reescriure, no? En canvi, quan tu escrius, allò queda, i per tant penses més.
A pressió de Marlène, la novel·la de la periodista garrotxina també vol ajudar la gent a reflexionar sobre les qüestions de la vida, entre d'altres. Assin assegura que la publicació dels seus articles no s'acabaran aquí i no descarta que pugui haver-hi una segona part.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre. L'esport a Radiolot.
L'hoquei Olot abaixa el taló de la temporada a casa avui, com sempre, els dijous protagonista a la carpeta esportiva. Els olotins reben el Barça Atlètic en el darrer partit que jugaran a la Josep Jou aquest curs 22-23. Dels 10 partits jugats a casa, només n'han perdut un, i va ser, curiosament, a la segona jornada de Lliga davant el Companyia de Maria. Tot i tenir assegurada la permanència, l'equip ha demostrat que té fam de més victòries i fins i tot encara pot optar a la cinquena plaça. Abans del partit, el club ha organitzat un concurs de paelles. L'hoquei Olot tanca la temporada en partits a casa abans d'acabar la Lliga, a Taradell el 6 de maig. Després de la victòria davant el Dominicos dissabte passat per 6-4, els olotins volen acabar amb bon sabor de boca, especialment aquest dissabte, ja que serà l'últim partit de la temporada a la pista Josep Jou, on els olotins s'han convertit en un equip pràcticament imbatible i ha sumat 21 dels 30 punts possibles, aconseguint victòries de gran prestigi i només perdent a la segona jornada davant el cué de la Lliga, el Companyia de Maria. Dissabte a les 5 de la tarda, el Barça Atlètic serà l'últim rival que passarà per la Josep Jou aquest curs i l'entrenador de l'hoquei Olot, Jordi García, deixa clar que l'objectiu segueix sent guanyar.
Nosaltres el que ens agrada també sobretot és aquests partits de casa que tenim tota l'afició, que es munten coses per ells, que ells fan una festa per nosaltres, vull dir, en tenim ganes, i a Taradell igual, o sigui, serà l'últim partit de Lliga, o sigui, ens hem d'agafar amb filosofia, hem d'intentar mirar de treure 3 punts al pròxim partit i els últims també treure 3 punts, o sigui, treure 6 puntets si podem.
En el partit de dissabte passat, Garcia va fer debutar el porter del planter, Marcel Tremoleda, per primera vegada a la Josep Jou. Una mostra més de la confiança que té el cos tècnic en els joves jugadors. El tècnic de Navàs destaca la bona feina que es fa a la base del club.
Molts altres nanos del planter acabaran jugant amb el primer equip perquè crec que hi ha molt bon planter, sobretot un planter pròxim, o sigui que ja són juvenils i júniors, per tant, molt contents també per això, perquè realment si els podem ajudar a créixer, a pujar amb aquesta afició, doncs, bueno, jo per la meva part estaré molt content.
L'hoquei Olot Barça Atlètic jugarà aquest dissabte a les 5 de la tarda i es podrà seguir en directe, com sempre, des de mitja hora abans a la sintonia de Ràdio Olot. Després del partit del primer equip es jugarà el duel del sènior de tercera catalana que lluita per l'ascens de categoria. I també una de les facetes importants en l'esport és la ment, i per això avui parlarem de la psicologia esportiva, que cada vegada és més present a casa nostra, a la Garrotxa. La Georgina Sagristà és una de les poques psicòlogues esportives de la comarca. L'olotina destaca que el repte més immediat que té aquesta disciplina és consolidar-se, tot i que assegura que està ben reconeguda a la comarca. Sense anar més lluny, el pilot de bike trial, Martí Vaireda, ha començat a incorporar aquesta figura per millorar el rendiment aquesta temporada, així com altres clubs de la comarca. La importància de gestionar factors com la pressió i els nervis va experimentar un boom arran de la pandèmia. Ens porta més detalls en Guillem Guardiola.
L'entrenament físic, tècnic i tàctic és una part clau en qualsevol esportista, tot i que la psicologia també hi juga un paper molt important. La Georgina Sagristà treballa a les seccions de natació i tennis del Club Natació Olot, tot i que també forma part de la selecció espanyola de horseball. L'olotina de 29 anys, graduada en psicologia i especialitzada en psicologia esportiva, destaca que un dels reptes d'aquesta modalitat és poder-la consolidar la comarca.
Un dels principals reptes, no, en aquests moments és poder-la consolidar, poder-la que pugui formar part, no, que els clubs puguin oferir aquest servei als seus esportistes, als seus equips, poder-lo consolidar com la majoria dels equips, no, doncs poden tenir preparador físic, fisioterapeuta o inclús nutricionista, no, doncs que aquesta figura també pugui formar part dels equips.
Sagristà explica que una de les principals estratègies és la visualització, l'anticipació i un bon treball d'objectius a principi de temporada. La Garrotxa no és una comarca on la psicologia esportiva estigui molt explotada, tot i que cada vegada està més reconeguda arreu del territori.
Jo crec, i una mica parlant amb companys del sector, no, sí que creiem que a poc serà una figura doncs, que s'anirà implementant i que s'anirà reconeixent dintre els diferents staff tècnics o dintre els diferents clubs per poder-ho doncs, anar implementant en aquest sentit.
La pandèmia va donar molta visibilitat a la salut mental i va posar sobre la taula el treball telemàtic. La importància de gestionar factors com ara la pressió i els nervis en el món de l'esport va experimentar un auge durant aquells mesos.
Hoquei Olotxis, Dominicos 4, Anna, 3 punts que novament esquerra de la Garrotxa.
Doncs sí, avui necessitava més sumar aquests 3 punts després de la derrota que havíem encaixat a Astúries fa 3 setmanes. Els jugadors olotins que han sabut respondre molt i molt bé.
L'Hoquei Olot no perd un partit a casa des del 29 d'octubre. La Josep Jou és un fortí i ho vol ser fins l'últim dia. Dissabte en directe des del Pavelló d'Esports d'Olot, últim partit de la temporada a casa. Hoquei Olot, Barça Atlètic. A 4:45 de la tarda la prèvia i a 5:00 el partit. Amb Roger Isern i Anna Prat. I el patrocini de l'Ajuntament d'Olot.
Doncs esperem que el Fortí segueixi. La Josep Jou vibrarà per últim cop aquesta temporada amb l'Hoquei Olot Barça Atlètic, com sempre ho podreu seguir en directe a la sintonia de Ràdio Olot. Amb l'hoquei i la psicologia esportiva tanquem l'informatiu migdia d'aquest dijous 20 d'abril de 2023. Gràcies una vegada més per la seva confiança i recordin més informació als butlletins informatius i a garrotxadigital.cat. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.